Ens acompanya en Gregori Oluri, que deu estar una mica cansat després d'anar firmant llibres al seu poble, Ocata, al seu poble d'adopció, i també amb altres indrets. Què tal, Gregori? Bona nit.
Home, és que aquest dia és tan maco. Aquest ja és el que els catalans estan a l'alçada del més alt d'ell mateix, no? És un dia més maco, realment molt maco.
Malgrat els anuncis de retallades, malgrat que hem entrat en recessió, però tot i això, no sé qui ho ha dit al matí, que cada llibre comprat és una bufetada a la crisi, doncs prenguem-ho així.
Sí, sí, i veus la gent que està pel carrer i porta un somriure que en aquest temps és un somriure de resistència contra la realitat.
El Gregorio no compra llibres, em sembla, per Sant Jordi, perquè ja en compra molts al llarg de l'any.
Això és el que em passa. Jo tinc un problema sempre considerable, que és que el meu ritme de lectura és més petit que el meu ritme de compra. I llavors, a vegades, em fa sentir-me com un babau. Com pots comprar-te llibres que no tens temps per llegir? I a vegades penso que és que, malgrat tot, hi ha determinats autors que vols tenir-los a prop. O determinats llibres que... I mira, no te'ls has llegit, però no saps per què, doncs el vols tenir, no?, el teu abast.
I això que no sé si et passen a tu, però moltes vegades aquests llibres que no ens hem llegit i que són a casa, et miren malament. Hi ha un retret, et fan sentir culpable.
Sí, efectivament.
I si te'n compres un altre, encara s'ho prenen pitjor.
Efectivament. Jo et podria dir algunes grans novel·les d'aquestes que suposa que tota persona que es vulgui considerar culta d'haver llegit, i les tinc allà que em miren sempre en una cara com dient, Luri, ja és hora. I jo dic, demà.
El Gregorio ens ha portat un parell de llibres que s'està llegint, aprofitant Sant Jordi, els dies abans de Sant Jordi i els dies després de Sant Jordi. Un d'ells és sobre Heidegger i Strauss i les premisses de la filosofia, això és en anglès, de Richard Welkley. I l'altre és una autobiografia d'un rabí rebel, de Joaquim Prince, que ens deies, és extraordinari.
Sí, perquè, mira, per una raó diferent, jo estic acabant una cosa que és un assaig, una autobiografia intel·lectual d'un filòsof que m'ha portat, doncs, 15 anys, doncs, acabar.
Qui és?
Leo Strauss.
Leo Strauss.
Leo Strauss. Uh-huh. Però llavors m'he topat en un món que m'ha semblat tan fascinant, que és la República de Weimar. El Berlín dels anys 20 i començaments del 30, la ciutat més decadent, més creativa, més putrefacta i més pura al mateix temps. Tot es donava allà. I m'ha subjugat de tal manera, és a dir, al costat del cabaret més cutre tenies les cançons de cabaret més excelses. Al costat tot es donava barrejat. I entre aquestes barreges, doncs jo, per exemple, m'he trobat, doncs, associacions de jueus nacionals, molt nacionalistes alemans, que volien, doncs, recolzar Hitler, per exemple, no? Que, evidentment, en el seu moment, quan va arribar l'hora de la veritat, van acabar tots en els camps de concentració. Però dius, què coi passa a la història que el que després, una vegada esdevingut, sembla tan evident, quan l'estàs vivint, doncs prens opcions que semblen absolutament esborrallades, no?, quan ja tens el guió construït. Doncs Joaquim Prince va ser un rabí extraordinàriament interessant perquè era un rabí, diguem-ne, molt, molt liberal en el seu moment en Berlín. Tan liberal, per exemple, que les seves memòries no té cap inconvenient en parlar de les seves aventures amoroses o com amb la seva dona tenien un matrimoni obert. Bueno, en fi, aquest home estava convençut de que Hitler obria una possibilitat pels jueus precisament per tractar-los com diferents. Si es tracta com diferents, tenen una possibilitat de ser diferents, que és el que volen ser. I va intentar, doncs, fins i tot portar unes negociacions amb gent de la Gestapo. En un determinat moment, els mateixos que negociaven amb ell li van dir fora. I aquest home, és curiós, va arribar als Estats Units, va començar a desenvolupar una activitat en defensa dels drets humans, bàsicament dels negres, dels drets dels negres, molt marcada, i tots recordaran segur aquell famós discurs de Martin Luther King a l'I Have a Dream. Doncs la persona que va parlar abans d'ell va ser Joaquim Prince, i és d'aquestes biografies que dius, coi, la realitat sempre és molt més complexa que les nostres teories.
Aquest és un llibre, de tota manera, que no es troba ni en català ni en castellà, només en anglès. L'editor i qui s'encarrega de la introducció és en Michael Meyer. De tota manera, Gregori, em deies que si estàs impressionat per la figura d'aquest rabí rebel, encara t'impressiona més, o encara t'ha impressionat més, tota una sèrie de contes que has anat llegint aquests últims dies, aquestes últimes setmanes, de nanos de primària. Explica'm això, perquè és fascinant, també.
Absolutament fascinant. Es van posar en contacte l'editorial Mediterrània amb mi perquè ells fan cada any un premi de contes promocionat per la Pilarín Vallès, i aquest any volien fer un estudi, donat que s'havien plantejat un repte realment complicat, perquè se'ls demanava als nens de primària, de 6 a 12 anys, que fessin una història al voltant de valors per superar la crisi. I això és un repte complicat, no? Jo vaig dir que sí, entre d'altres coses, perquè pensava que això serien pocs nens els que participarien, i m'he trobat doncs gairebé amb 2.500. I me'ls he llegit sencers. I, de fet, doncs mira, està a l'estudi, se l'ha presentat, i el publicaran doncs d'aquí a 15 dies, com a molt, com una separata. Serà un llibret, te'n farà arribar un. Perquè per mi ha estat un descobriment. Com sempre, els descobriments rellevants són els que tens davant dels nassos, que com que estan tan propers no els veus. I és el següent. Els nens que ara tenen doncs 5, 6, 12 anys, no hem valorat prou que estan creixent en un món molt diferent del de la generació anterior. Mira, els conceptes que apareixen en les seves narracions doncs són conceptes: atur, carta del banc, la por a la carta del banc. És una idea que es repeteix molt. Hi ha moltes... O, per exemple, una imatge que també es repeteix i que a mi m'ha copsat, que és la de que em parlen dels pares i diu: el pare ara té més temps per jugar amb nosaltres. Cada dia ens acompanya al col·le, però després torna a casa trist perquè no té cap lloc on anar. I saben, entenen... Els nens són esponges i van absorbint l'atmosfera afectiva de la família.
Hi ha respostes morals que coincideixin amb grans corrents psicològics? Vull dir, hi ha respostes estoiques, n'hi ha d'epicúries, n'hi ha de cíniques, fins i tot.
Hi ha respostes cíniques claríssimament, que diuen: senyors, donat que això és una crisi i no tenim resposta, doncs intentem gaudir del que podem, tot el que podem, no? D'altres que et diuen... d'una reflexió que m'ha semblat molt profunda i que ja en més, doncs, no sé, un 3 o 4 casos la plantegen, però estem parlant de nens petits que et diuen: la crisi, malgrat tot, és una situació creada pels homes. Per tant, si ha estat creada pels homes, ha d'haver-hi en els homes algun recurs capaç de fer-nos sortir, no? Però hi ha una cosa que m'ha dit, és la que més m'ha interessat, veure que diuen, l'anàlisi que fan, i diuen: és que fa uns anys a la mare li demanaven el croissant de la pastisseria i no volien l'entrepà que ella es preparava. Doncs hem de canviar i li hem de demanar a la mare l'entrepà i, a més, agrair-li aquest entrepà que es fa. Això em sembla molt, molt, molt entranyable. Per exemple, diuen, fa no gaire, i són nens que tenen 8 anys, fa no gaire, no es preocupava deixar els llums encesos. Ara no, ara hem de tenir cura d'aquestes coses. Evidentment, hi ha d'altres que diuen: maneres de sortir de la crisi, que et fitxi el Barça. És la manera més... Però, hi ha un altre... Ja podríem dir, a grans trets, uns que diuen, davant d'una situació complicada, dediquem-nos a somniar. I d'altres que et diuen, i són gairebé el 50%, que et diuen, davant d'una situació complexa, hem d'estudiar més.
Doncs mira, aprofito també per comentar mínimament, ni que sigui, aquest llibre que acaba de treure el Gregori Oluri, que mereix un comentari més extens, que deixarem per un altre dia. És Per una educació republicana, escola i valors, i la veritat és que jo encara no he tingut temps de llegir-lo, però sí de fullejar-lo i de trobar-hi coses que em semblen molt interessants, per descomptat, per mestres, per directors d'escola, però també per moltes famílies, per molts pares, que ens agradaria saber quina és la millor manera de pujar els nostres fills, i potser aquí podem trobar-hi algunes orientacions interessants.
Mira, jo, tant de bo, tant de bo sigui així. La meva intenció ha estat intenta, en certa manera, deconstruir determinats prejudicis que semblen sagrats. Desmuntar determinats dogmes perquè el meu propòsit no és tant adoctrinar ningú com intentar que el debat pedagògic pugui permetre trobar alguna sortida en una situació escolar que honestament no està a l'alçada del que Catalunya legítimament ha d'aspirar.
Doncs aquest és el llibre Per una educació republicana, escola i valors. Moltes gràcies, Gregorio, per passar per aquí.
Com sempre, un plaer, especialment avui.